Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Els resultats de català i castellà a les competències bàsiques dels alumnes de secundària empitjoren i són els pitjors dels últims 10 anys. Milloren les notes de matemàtiques i d'anglès, que tornen a nivells prepandèmics. A primària, la llengua catalana es recupera lleugerament. Israel intensifica els atacs contra Gaza, on ja ha provocat més de 1.000 morts. En les pròximes hores es podrien quedar sense llum fruit del bloqueig. A l'espera de la invasió terrestre, el ministre de Defensa israelià adverteix que la franja no serà més com fins ara. Hamas nega les atrocitats que li atribueix l'exèrcit durant la incursió de dissabte. Pedro Sánchez i Oriol Junqueras han parlat més de mitja hora per telèfon per avançar en la negociació de la investidura espanyola. La trucada s'ha fet hores abans que el líder del PSOE es reuneixi amb el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián. Sumar assegura que ha discutit la seva proposta d'amnistia amb el PSOE i que hi ha algunes discrepàncies, encara que també punts d'acord. Segons la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, la negociació sobre l'amnistia està madura i avança correctament. El govern recorrerà la decisió d'un jutjat de Barcelona de no investigar les tortures a la comissaria de la Via Laietana durant el franquisme. El sindicalista Carles Vallejo va interposar la primera querella per crims de franquisme a Catalunya, que de moment ha quedat aturada. Tres detinguts i una investigada per fabricar i col·locar artefactes explosius casolans a Barcelona durant els últims 2 anys. Els Mossos els atribueixen fins a 7 atacs amb explosius casolans a entitats bancàries i establiments comercials de l'Eixample i Sant Martí. Els danys materials s'eleven a 80.000 euros. 4 persones han mort, 3 d'elles menors, aquesta matinada, en un incendi en un pis a Vigo, a Galícia. El foc ha deixat també 8 ferits que han estat traslladats a l'hospital. Les víctimes mortals serien una mare i els seus 3 fills. L'incendi ja està apagat. Mor als 74 anys Amado Jaén, fundador del grup Los Diablos, autor de molts èxits de la banda com Un Rayo de Sol o Fin de Semana. També va fer una carrera paral·lela com a autor i productor per altres artistes com Diango o El Sirex. El Festival de Sitges ret un gran homenatge al cineasta català Juan Antonio Bayona amb el Premi Honorífic Màquina del Temps i felicitacions de Hollywood. El certamen va projectar també la seva última pel·lícula, La Sociedad de la Nieve. Els esports.
L'Espanyol informa que Pol Lozano té un trencament a l'isquiotibial de la cama esquerra de la seva banda. Geni Hermoso ha trencat el seu silenci, diu que van guanyar el Mundial per fer un món millor pel que fa a l'esport femení. I ho ha replat amunt, s'ha acabat. En bàsquet a l'Eurocup masculina avui, Chedevita Penya, i a la femenina, Unigirona Dideleng de Luxemburg. Dennis Rafa Nadal jugarà a l'Open d'Austràlia de l'any que ve. El Masters 1000 de Shanghai està en joc l'Alcaraz Dimitrov de 8ens de final. I el vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu, diu que podrà presentar uns números extraordinaris amb uns beneficis de 304 milions d'euros i 8 més de previstos.
El temps, domini del sol aquest migdia i tarda amb calor encara d'estiu. Demà i divendres tot es mantindrà igual. Dissabte i diumenge s'esperen més intervals de núvols i algun ruixat. La temperatura finalment baixarà, especialment diumenge. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els alumnes de quart d'ESO obtenen els pitjors resultats de català i castellà dels últims 10 anys. Amb aquest titular tan poc optimista, us explicarem què diuen les proves de competències bàsiques sobre el nivell dels estudiants en les diverses assignatures. A l'altre cantó de la moneda hi trobem un resultat millor en anglès, que torna a ser com era abans de la pandèmia, i també en matemàtiques. De seguida anem al Departament d'Educació i ho analitzem. També estem pendents de les dades que estan explicant els Mossos sobre els 3 detinguts per fabricació i col·locació d'artefactes explosius casolans a Barcelona. uns artefactes que cada vegada els feien més potents. Les accions s'han fet durant els últims 2 anys i se'ls atribueixen fins a 7 atacs contra bancs i caixes i altres establiments comercials de 2 barris de Barcelona especialment. Els Mossos també investiguen l'atac vandàlic protagonitzat per una 60ena de grafiters a l'estació del metro de Vall d'Hebron la matinada de dimarts. Hi ha 5 detinguts i 3 persones més identificades. Els danys pugen a més de 50.000 euros segons Transports Metropolitans de Barcelona. Avui és dia d'operació sortida pels que poden fer el pont del Pilar. Això vol dir més mobilitat a la xarxa viària, mesures especials per garantir la seguretat i atenció també als usuaris de Renfe perquè a partir de demà comença ja el tall de circulació per les obres de desdoblament de l'R3 de Rodalies entre les estacions de Mollet-Santa Rosa i La Garriga. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els resultats de català i castellà a les competències bàsiques dels alumnes de secundària baixen i són els pitjors dels últims 10 anys. Les notes milloren, en canvi, en matemàtiques i en anglès. En aquesta última assignatura retorna als nivells que teníem abans de la pandèmia i a primària la llengua catalana es recupera, ens diuen, lleugerament. Són uns resultats que s'han explicat fa una estona des del Departament d'Educació, on hi tenim la Maria Costa. Bon dia, Maria.
Bon dia, Marta. Segons dades del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, els resultats de les assignatures de castellà i català a les competències bàsiques de quart d'ESO no milloren. Tot i que se situen per sobre dels 70 punts, que és la mitjana desitjable, els resultats són els pitjors dels últims 10 anys. En llengua catalana s'han obtingut 72,3 punts, 2 punts menys que l'any anterior. A llengua castellana els resultats han caigut 4 punts fins al 71,6. Anglès, els resultats han millorat i ja són millors que el 2018, abans de la pandèmia, i matemàtiques, que se situa per sota del llindar desitjable d'aquests 70 punts, ha pujat 1 punt respecte a l'any anterior. El secretari de Transformació Educativa, Ignasi García Plata, diu que encara hi ha marge per millorar els resultats.
Evidentment, són resultats que no ens satisfan i això també hem de deixar-ho molt clar, tenim la necessitat de millorar els resultats educatius en tots els àmbits, aquesta és clarament la prioritat.
Ara bé, insisteix que la tendència està canviant.
Comencem a tenir aquesta situació de revertir la tendència a la baixa. I això ens passa tant a secundària com a primària, en què millorem bàsicament matemàtiques i llengua anglesa de manera notable, en què veiem com el català comença a remuntar, encara que sigui molt lleugerament, a primària, tot i que no és així encara a l'ESO.
A primària el nivell de català millora molt lleugerament i el castellà baixa 2 punts i continua sent el pitjor de l'última dècada. Les assignatures d'anglès i matemàtiques, igual que secundària, han remuntat respecte a l'última avaluació. I un últim apunt més, també millora l'equitat, i és que en els centres de més complexitat es millora més que els centres on la complexitat és més baixa. Els rols de gènere també s'hi veuen reflectits. Les noies són més competents en les matèries lingüístiques i els nois en matemàtiques i medi natural.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones acusades de fabricar i col·locar artefactes explosius casolans a Barcelona durant els 2 últims anys. Hi ha una 4ta persona, una dona, investigada pels mateixos fets. Els explosius els van col·locar contra entitats bancàries i establiments comercials dels districtes de l'Eixample i Sant Martí, a Barcelona. Abigail Armengol, bon dia.
Bon dia. En tots els casos van actuar de matinada. Van rebentar caixers del Banc de Sabadell i del Banc de Santander i també van atacar un centre comercial i mobiliari urbà de la ciutat de Barcelona. El mateix fabricant dels explosius és qui els feia detonar i la resta vigilaven i gravaven l'acció. Els Mossos asseguren que l'objectiu no era en cap cas sustraure diners. David Sánchez, sotscap de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra.
Malgrat el seu objectiu era atacar entitats bancàries i altres símbols del capital, el risc eventual de que es produïssin danys personals era elevat i creixent a mesura que es anaven cometent les accions.
Abigail, hi ha algun dels autors que crec que estan, o no sé si tots, estan acusats també d'un delicte de salut pública, oi?
Exacte. L'autor dels artefactes, ara en presó provisional, està acusat de delictes d'estralls, danys i tinença d'armes i explosius, però també de delictes contra la salut pública. Ho certifiquen els Mossos després d'haver escorcollat el seu pis.
En l'entrada del principal investigat del cas Piros, es va trobar material compatible amb estar cometent un delicte de salut pública i, per tant, s'atribueix que el seu modus vivendi es fonamentava en els ingressos obtinguts per aquest delicte de salut pública.
No hi ha hagut víctimes i, segons els investigadors, els danys materials pugen a prop de 80.000 euros.
Gràcies, Abigail Armengol. Bon dia.
Bon dia.
1:10. Demà comença el tall de circulació per les obres de desdoblament de l'R3 de Rodalies, que deixaran molts usuaris amb el servei ferroviari alterat durant 3 mesos. El que queda d'octubre, el tall és entre les estacions de Mollet, Santa Rosa i la Garriga. Després s'escurça entre Parets i la Garriga i durarà fins la segona quinzena de gener. La plataforma Perquè no ens fotin el tren i l'Associació per la Promoció del Transport Públic es queixen que la informació dels busos alternatius arriba tard i és insuficient. Anem a Vic. Nàtia Adella, han posat algun exemple?
Doncs sí, Marta, uns quants. Bon dia. No han concretat, per exemple, on s'ubicaran les parades dels busos alternatius ni quins seran els horaris de pas a les poblacions on no hi ha tren. Només diuen que passaran cada mitja hora. I llavors tampoc defineixen amb quins trens podràs enllaçar, però no s'acaba aquí. No queda clar si la gent que ha d'agafar el bus alternatiu ha de pagar bitllet o no, tenint en compte que ara mateix viatjar en Renfe és gratuït. Ja veieu que la llista és llarga. Marc Generes, de Perquè no ens fotin el tren, alerta que aquestes mancances informatives poden afectar el servei, allargant en temps de trajecte i generant, si no es corregeixen, situacions de col·lapse.
Tard i barrip-barrap, però es podia fer millor i animem a acabar de corregir-ho, tant a corregir la qualitat de la informació amb més precisió. Hi han coses a esmenar.
Les plataformes creuen també que a l'usuari el que menys li importa ara mateix és qui paga la factura dels busos alternatius. Això després que Territori hagi demanat a l'Estat que n'assumeixi el cost.
A Barcelona, les obres de cobertura d'un nou tram de la Ronda de Dalt, al districte d'Horta-Guinardó, començaran abans de l'estiu que ve. És el tram entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca. Un tram relativament curt, però amb un calendari llarg per la complexitat de l'obra. Jordi Corbalà, bon dia.
Bon dia, sí. Una inversió de 40 milions d'euros i 3 anys d'obres que permetran cobrir un tram de 340 metres. Ara el que fa l'Ajuntament és tot just tramitar el projecte executiu per després encarregar la construcció de l'estructura d'aquest segon tram de cobertura de la Ronda de Dalt, just a continuació del primer tram que es va cobrir entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. A la superfície, els veïns dels barris de Sant Genís i de la Teixonera guanyaran espai verd i per a ús ciutadà. Lluís Rebell és el regidor d'Horta-Guinardó.
No es tracta només de tapar els vials, sinó de connectar barris, de generar nou espai urbà i de permetre que aquestes connexions revitalitzin absolutament tot l'entorn.
La previsió és que la primera fase de les obres en què s'executarà el mur central en forma de T sobre el qual es recolzarà la llosa de la coberta comenci el segon trimestre de l'any que ve, abans de l'estiu. La cobertura hauria d'estar enllestida a finals del mandat, el 2027. A partir d'aleshores caldrà encara un any llarg d'obres per urbanitzar la superfície amb una zona de passeig i activitats que es concretaran en el marc dels treballs del pacte per la Ronda de Dalt subscrit fa poc pels grups municipals i els veïns. La Ronda de Dalt de l'època olímpica té més de 30 anys. Ha esdevingut una trinxera i un focus de soroll i contaminació pels barris que l'envolten. També és una barrera que ha impedit la connexió de la trama urbana de la ciutat amb Collserola. En aquest temps s'han cobert diversos trams al districte de Nou Barris, però gran part del traçat continua a cel obert. Es calcula que cobrir tot el traçat de la Ronda al districte d'Horta-Guinardó pot costar més de 400 milions d'euros.
Nit sense incidents al barri tarragoní de Camp Clar. Després del tiroteig d'ahir, que va morir una persona i dues més van quedar ferides, els Mossos havien desplegat un dispositiu de seguretat a la zona durant tota la nit per si via aldarulls. Clara Chavarría, Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, aquest desplegament es mantindrà encara durant uns dies.
Sí, exacte. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han coordinat per tenir presència al barri en el marc d'aquest dispositiu per garantir la seguretat i la tranquil·litat dels veïns durant tota la nit. Es tracta d'un operatiu preventiu per si després de la baralla baralla d'ahir, que va derivar en un tiroteig mortal, es registraven nous incidents. Els fets van passar ahir al migdia al carrer Riu Brugent del barri de Camp Clar, just al costat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Hi va haver una baralla entre dos grups familiars que va acabar a trets i va morir una persona i dues més van quedar ferides. Poc després es van localitzar un grup de 10 persones presumptament relacionades amb els fets amagades en un habitatge d'aquest mateix carrer i es van entregar sense oferir resistència. Al domicili es van localitzar dues armes de foc. D'aquestes 10 persones, 6 d'elles, d'entre 19 i 50 anys, van quedar detingudes.
I en quina situació estan ara aquests detinguts?
Doncs, segons fonts policials, encara estan pendents de passar a disposició judicial. De fet, encara s'està investigant el grau d'implicació de cadascun dels detinguts i, per tant, encara no se'ls ha imputat cap delicte. El cas es manté sota secret d'actuacions.
Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar el jove que ahir va provocar l'alarma i un gran enrenou a l'oficina principal de Correus de Girona, llançant gas pebre que va afectar una dotzena de treballadors i clients. Com que en un primer moment ningú sabia què passava, es van mobilitzar policies, ambulàncies, bombers i fins i tot especialistes dels Mossos en desactivació d'explosius. Fèlix Martín, al final una bretolada, que això sí, pot tenir conseqüències.
Sí, déu-n'hi-do. Caldrà veure si hi ha una acusació formal i analitzar les conseqüències, però primer de tot, identificar-lo. En principi, no hauria de costar de trobar-lo, perquè ahir mateix a la nit els Mossos van portar a comissaria un grup de joves que també van llançar gas pebre en un restaurant de Salt. En aquest cas va afectar només una treballadora, però aquesta colla va reconèixer que un dels seus amics era qui havia fet el mateix una estona abans a Correus. Al final, bretolades que l'ha matat aquest migdia l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, quan li hem preguntat pel Catalunya al dia.
Això ha de ser el seu procés. Evidentment, doncs, lamentem que uns joves facin aquest tipus d'accions perquè va significar un desplegament de recursos que és una despesa totalment injustificada. Jo crec que de bromes tothom en pot fer, però el que hem de mirar és que en tot cas siguin bromes que no tinguin una repercussió d'aquesta envergadura que signifiqui doncs, l'emergència que va significar ahir a la tarda a la ciutat.
L'oficina principal de Correus de Girona, oberta aquest matí amb normalitat després de l'ensurt d'ahir a la tarda.
I els Mossos investiguen l'atac vandàlic protagonitzat per desenes de grafiters a l'estació de metro de Vall d'Hebron la matinada de dimarts. De moment ja han detingut 5 persones i n'han identificat 3 més per danys valorats a més de 50.000 euros, segons TMB, Quim Balaguer.
Sí, és que va ser un atac coordinat en què van participar fins a 62 grafiters. Va començar trencant una porta per poder accedir a l'estació. Un cop a l'interior van destrossar 10 càmeres de seguretat i van agredir un vigilant. En total van pintar completament 2 convois i parcialment 2 més. Sergio Sánchez, portaveu del sindicat de vigilants ADN, subratlla la sofisticació d'aquest atac sense precedents.
Ha sido una quedada europea de estos grafiteros para pintar. Los mismos compañeros me han dicho, incluso los grafiteros han utilizado drones por la zona de Cambuixeras y esto es un uso y costumbre aquí en Barcelona. Lo próximo será Rodalías, porque esto ha sido metro.
Transports Metropolitans de Barcelona ja ha interposat una denúncia penal contra els grafiters que van ser detinguts. La tinenta de l'alcalde d'Urbanisme i presidenta de TMB, Laia Bonet, ha afirmat des de Twitter que no toleraran cap agressió que posi en perill la integritat física dels treballadors del transport públic ni malmetin el servei. Bonet també garanteix la màxima contundència i determinació per evitar que situacions com aquesta es repeteixin.
És un quart i gairebé 3 minuts de 2 del migdia. De seguida us expliquem el dispositiu especial a motiu d'aquest pont del Pilar. Ara, a aquesta hora, com tenim la situació? Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs es comença a incrementar una mica el volum de trànsit en algunes vies, com ara a Barcelona, a la Ronda Litoral. Hi ha lentitud i aturades des de Diagonal Mar fins a Ciutat Vella, en direcció al Nus del Llobregat. També hi ha molta intensitat a la Ronda de Dalt des de Sant Gervasi fins a Vallcarca, en direcció al Nus de la Trinitat. Cua per obres a l'autopista C-16 des de Terrassa Sud fins a Terrassa Centre en direcció Manresa i també s'estan fent cues ara a l'autopista AP-7 entre Bellaterra i Barberà del Vallès en sentit nord i a l'autovia C-17 a Parets del Vallès també en sentit nord per anar cap a Vic. Aturats també a la C-59 a l'altura de Sant Feliu de Codines en totes dues direccions a causa d'obres. Pel que fa a la situació del transport públic es manté com pràcticament la major part del matí sense noves incidències segons els diferents operadors.
Gràcies, Mariluz. És que ja ha començat, de fet, una mica avançat, perquè Trànsit preveia que a partir de la tarda ja sortirien de l'àrea metropolitana de Barcelona fins a 460.000 vehicles, però pel que acaba d'explicar a la Mariluz, doncs hi ha gent que ja s'ha pres el matí de festa que ja és a la carretera. El que sí que està clar és que diumenge n'haurien de retornar, segons els càlculs de Trànsit, 260.000, Arnau Baquer.
Així és, la sortida es concentrarà avui a la tarda i demà al matí amb dos punts conflictius, la P7 a Martorell i la C33 i la P7 a la zona de Parets. Ramon Laimel, director del Servei Català de Trànsit, ha fet la següent recomanació.
Al nord, en la sortida, tenim com a alternativa la C32 pel litoral i serem insistents en demanar programació del viatge i aconsellar la C32. I al sud és on també la novetat, reduirem la velocitat de sortida des de Barcelona fins a Gelida a 80 km per hora.
Diumenge s'espera una tornada més esglaonada per la previsió meteorològica, però ja hi ha dispositius preparats per un retorn concentrat entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. Pel que fa a la sinistralitat, la Miel també ha volgut posar èmfasi.
Ens preocupa enormement, ens preocupa molt a les motos. En aquests moments hi ha 42 víctimes mortals que són motoristes i, per tant, volem centrar el control d'aquest cap de setmana en la moto. Divendres i el dissabte centrarem dues estratègies de control de motos.
Per tal de fer efectiu l'operatiu, Mossos preveu un desplegament de fins a 1.500 efectius.
Doncs tota aquesta gent que ja és a les carreteres i els que preveuen marxar, quin temps tindran i si finalment baixen o no les temperatures d'una vegada? Gemma Puig.
Continuem avui amb aquesta mateixa dinàmica de temps d'estabilitat, de sol i calor. Les temperatures al migdia es tornaran a enfilar, repetirem valors entre els 25 i els 30 graus puntualment per sobre. I de cara als propers dies, aquests 4 dies de pont, tindrem dijous i divendres amb aquesta mateixa dinàmica de temps d'estabilitat, de temperatures altes per l'època i a partir del cap de setmana, doncs, l'anticicló es retira i això ens portarà a moviment. D'una banda, augment dels núvols, alguna feble precipitació al Pirineu, a la costa, però sobretot el que notarem aquest cap de setmana és que la temperatura tirarà cap avall amb unes temperatures que s'aniran normalitzant per l'època i es notarà i força el descens del termòmetre.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
A Barcelona, el govern de Jaume Collboni ho tindrà complicat per aprovar els pressupostos i les ordenances per al 2024 presentats ahir. Junts, Comuns i Esquerra critiquen els comptes i vinculen la seva aprovació a una negociació sobre la governabilitat de la ciutat. Jordi Corbalà, no sembla que en una setmana hagin de canviar les coses perquè aquests pressupostos comencin el recorregut dins l'Ajuntament.
Sí, el govern municipal vol que dimecres que ve la Comissió d'Economia i Hisenda doni llum verda a la tramitació dels comptes per poder començar una veritable negociació. A hores d'ara, però, les posicions estan allunyades i és probable que l'aprovació inicial acabi ajornada fins al novembre. Junts, el principal grup de l'oposició amb qui Collboni sumaria per aprovar els pressupostos, els qualifica de continuistes. El regidor Ramon Tremosa deixa clar que amb ells no hi comptin.
Nosaltres, en un pressupost continuista, derrotat a les eleccions, no hi serem.
Els Comuns, potencials socis del PSC per tirar endavant els pressupostos, els qualifiquen de tímids. El portaveu Jordi Martí insisteix a vincular el suport als comptes a la negociació per entrar al govern.
Els Comuns no seurem en una taula de negociació per pactar un pressupost per un any. Ens sembla que estem en l'inici de mandat i que ara el que toca és pactar un acord de govern. Nosaltres amb aquest pressupost no hi serem i esperem que el PSC a poc es vagi donant compte que no es pot governar amb 10, encara que ho dissimulen.
I Esquerra, que seria un altre aliat potencial per aprovar els pressupostos, diu que són continuistes i sense ambició. Ernest Maragall creu que els socialistes van massa de pressa.
Si volen, entesa, el primer que haurien de fer és ajornar la presentació dels pressupostos i no hi ha cap pressa, no hi ha cap obligació legal. Hi ha una decisió política, que, molt bé, presenten els pressupostos i ja diran qui els volen aprovar.
Pel Partit Popular, els primers pressupostos del mandat de Jaume Collboni sembla que els hagi fet Ada Colau.
Jordi, quines són les grans xifres d'aquests pressupostos?
Doncs són uns comptes que pugen a més de 3.700 milions d'euros, un 3,9% més que els d'aquest any, amb una inversió rècord de gairebé 780 milions. Part d'aquesta inversió, però, és per donar continuïtat a projectes ja compromesos per l'anterior govern. El fet més innovador ve amb la fiscalitat. El govern socialista planteja gravar els creueristes que fan escala a la ciutat i els visitants que dormen en apartaments turístics amb un recàrrec d'estada de 4 euros per nit, el màxim permès. Pel que fa al restaurant, col·laboradors perden la bonificació del 75% de la taxa de terrasses, vigent des de la Covid, però la majoria no haurà d'abonar l'import màxim que els correspondria, sinó que pagaran en proporció al nombre de taules que tenen al carrer.
6 minuts i arribarem a 2:15. En un context de sequera com l'actual, es parla i molt de la necessitat de modernitzar regadius per estalviar aigua. Doncs bé, a la Plana de Lleida és la gran assignatura pendent del Canal d'Urgell, que encara rega 70.000 hectàrees, inundant els camps. Ara, la Generalitat demana als usuaris que es comprometin a assumir la part que els toqui de les obres per poder tirar endavant els projectes que ja estan redactats. La crida l'ha fet el conseller David Mascort durant una visita al rec modernitzat de l'Horta de Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
En el cas de l'Urgell, Estela, estem parlant de transformar les primeres 10.000 hectàrees perquè puguin tenir un rec més precís i eficient.
Sí, i que s'ha calculat que tindrà un cost de 138 milions. La Generalitat vol que l'Estat assumeixi el 40% d'aquest cost, però mentre això no es concreti amb el nou govern de Madrid, la intenció és avançar de la mà dels usuaris, que també n'han de pagar una part. En les pròximes setmanes es reuniran amb la comunitat de regants per concretar les condicions, quantitats i finançament. Mascort confia que l'experiència de l'última campanya de rec amb restriccions excepcionals per la sequera farà créixer el compromís dels usuaris.
No és una qüestió de pagar o no, que també... És una qüestió de recollir les adhesions necessàries per poder començar. Llavors, segur que trobarem fórmules per finançar aquestes obres, per poder començar a modernitzar aquests sectors, que ja tenim els projectes fets.
Precisament, els regants de l'Horta, al terme municipal de Lleida, han pagat 4 dels 10 milions que ha suposat la modernització del seu sector, en aquest cas dins l'àrea del Canal de Pinyana. Són unes 1.300 hectàrees que ja tenen canonades soterrades, rec de precisió i telecontrol del consum de l'aigua. Segons el president de la Junta de Sequiatge, Joan Antoni Boldú, gràcies a això han pogut salvar la campanya.
És un rec, allò que diu... que es diu per estalvi d'aigua. Ara fa 2 anys de sequera, però aquest any ja ha sent molt perillós. Si no hagués estat això, aquí baix, als fondos, pues, hauríem tingut molts problemes.
Al Canal de Pinyana estan en marxa projectes per modernitzar 4.000 hectàrees més, la meitat a Lleida i Alcarràs, i la resta a Corbins, Benavent i Torre-serona, també al Segrià.
I al Camp de Tarragona, la sequera està posant contra les cordes al Priorat i als pobles d'interior que no tenen connexió al Consorci d'Aigües. Avui s'ha constituït la Comissió Territorial de la Taula Nacional de l'Aigua per buscar solucions. Anem a Constantí. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Quines són les propostes que hi ha damunt la taula?
Doncs, a curt termini, ben poques. Més estalvi i reaprofitament de l'aigua fent tractaments terciaris a les depuradores. Aquí fa mesos que sabem, però, que la situació és molt delicada als pobles de l'interior de la vegueria de Tarragona i també, sobretot, a la zona del Priorat. Pels que la directora territorial d'Acció Climàtica, Glòria Tibau, explicava que, avançava de fet aquest matí, aviat tindran un projecte per portar aigua d'altres punts i salvar la zona.
És imminent, això sí que és imminent, que ens presentin l'estudi i després haurem d'acordar amb el territori dins de les opcions, perquè això sí que ens ho han dit, que hi ha diverses opcions possibles, doncs s'haurà de consensuar amb el territori com ho fem. Bueno, tot això va començar per la part del sud del Priorat, que no tenien rec de suport, però és que en realitat ara ens fa falta a tot el Priorat, perquè tot el Priorat està en situació molt precària.
Pels que no estan connectats, el Consorci d'Aigües de Tarragona, Tibau, també ha explicat que miraran d'estendre els projectes de noves connexions cap als municipis veïns.
Noves complexes, perquè a vegades han de superar desnivells, llavors el que s'intenta fer és agrupar municipis, doncs que no sigui un sol a l'interior, sinó que aprofitem quan fem la connexió amb el que siguin 2 o 3, però sí que és cert que es va treure una subvenció que ja s'ha resolt i que n'hi hauran més que s'incorporaran al CAT. I els que no s'hi han incorporat ja també ens han vingut a veure per mirar a veure quin procés han de seguir.
Tot això s'ha explicat durant la comissió que s'ha reunit avui, que integren, entre altres, el Consorci d'Aigües de Tarragona, les comunitats de regants dels pantans del Montsant i de Riudecanyes, de Valls, també Aitassa, Unió de Pagesos, l'IRTA i Comaigua, entre altres. Aquesta taula es va crear aquest estiu amb l'objectiu d'establir un espai de diàleg i de concertació sobre les polítiques de l'aigua amb tots els agents implicats i que ha de trobar algunes solucions a mitjà i llarg termini per evitar els problemes que pot donar el canvi climàtic amb l'abastament d'aigua. Té previst donar quines seran les accions que es proposen des del Camp de Tarragona abans de l'estiu que ve.
I avui el nostre clic del dia és per tots els missatges de condol a les xarxes socials després de saber-se la mort del compositor de grans èxits musicals, Amado Jaén, fundador de Los Diablos. Un rayo de sol, oh, oh, oh. Me trajo tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, oh, oh.
Compositor de grans èxits musicals, com aquest, Un rayo de sol, però també, per exemple, de la sèrie infantil Dragones i mazmorres, que deu recordar una generació concreta, l'Inspector Gadget, o fins i tot el Doraemon, o la cançó Som de l'Hospitalet, ja que Amado Jaén era veí de la ciutat. Justament un d'aquests missatges a les xarxes que hem trobat, l'alcaldessa Núria Marín, l'alcaldessa de l'Hospitalet, ho ha recordat a X, després que fa uns mesos enrere, crec que va ser cap al febrer, a l'Hospitalet van inaugurar els jardins que porten el nom de Los Diablos i que són de l'Hospitalet. Jaén ha mort de càncer als 74 anys. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
40 d'infants fan ús del servei Camins Escolars a Tàrrega, una iniciativa que ofereix acompanyament dels alumnes a l'escola. La particularitat és que el recorregut es fa a peu, amb monitors, i permet reduir així el volum de trànsit en les hores puntes a la ciutat. En Julià Albacar, bon dia.
Des d'aquest mes d'octubre, de dilluns a divendres, a voltes de les 8 del matí, es repeteix la mateixa fotografia a Tàrrega. Grups d'infants d'entre 3 i 12 anys que caminen junts cap a la seva escola. Són els usuaris del servei Camins Escolars, una iniciativa que ha començat a funcionar aquest curs a Tàrrega i que té dues finalitats. Per una banda, millorar la conciliació familiar i, per l'altra, reduir el volum de cotxes a la ciutat. A l'inici de la ruta, hem parlat amb la Raquel, mare de dos infants usuaris de Camins Escolars. Explica així per què han decidit fer ús del servei.
Pel tema del cotxe diàriament, pel temps, perquè a vegades els havíem de deixar acollida perquè les 9 ja era massa tard per nosaltres.
I també destaca que és positiu per als xiquets i xiquetes començar el dia caminant.
Que vagin caminant a l'escola, ho trobo que és un fet que els dona molta salubritat i que arriben més despejats a classe, perquè si no, jo a vegades els deixàvem el cotxe allà mig dormint encara.
En total hi ha 7 rutes que recorren Tàrrega i que acompanyen els infants des de la porta de casa seva, un punt de recollida proper, fins a cada escola. Caminant amb ells, expliquen com ha canviat la seva rutina als matins i què fan ara quan es lleven. Escoltem la Llum i la Fiona.
M'aixecava, anava a l'Ajuntament i mon pare m'acompanyava al col·le. Però ara puc anar amb més nens i a sobre també és de la meva escola i puc anar a xerrar més.
Morzem, ens vestim i ens pentirem. A les escales que hi ha al costat de casa meva i potser a la de Camins Escolars.
L'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pejoan, s'ha mostrat satisfeta de la bona rebuda del servei i espera que a mesura que avanci el curs s'hi sumin més famílies.
Ara que veuen com funcionen i que hi ha les rutes amb els nens, amb els monitors, anant amunt i avall a primera hora, al migdia i a la tarda, doncs si hi ha més famílies interessades a que els seus fills puguin gaudir també d'aquesta experiència.
El servei és gratuït i s'oferirà d'octubre a desembre.
La bretxa salarial també existeix a l'administració de la Generalitat. Hi ha més homes que ocupen càrrecs de responsabilitat i feines on la presència de dones és testimonial. El govern ho admet i per això posa en marxa un nou pla d'igualtat per detectar, analitzar i combatre qualsevol discriminació per raó de gènere en l'àmbit laboral i també cap als col·lectius LGTBI. Jordi Canal.
Sí, tot i que en menor mesura a l'administració pública hi ha desigualtats similars a les del sector privat, en sous, en càrrecs. Saber quines són i per què passen serà el primer pas per treballar per solucionar-les. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, posava com a exemple que cal intentar saber per què poques dones promocionen a càrrecs de responsabilitat si són majoria a l'administració.
Hem de saber el per què. Com a estudi complementari, identificar de manera qualitativa què està passant. Si no s'hi estan presentant, és per un tema de conciliació. Llavors, quines mesures, que ja n'hi ha moltes, no estan acabant de funcionar, o quines altres serien les més ajustades per a aquests casos específics. És a dir, que necessitem molta informació i això és el que també obren camins plans d'igualtat, especialment quan tenen aquesta vocació transformadora. Quines eines ens falten de bon diagnòstic per poder tenir la millor eina?
Hi haurà agents d'igualtat a tots els departaments i es valorarà que els càrrecs directius tinguin formació en aquest camp. També es vol incorporar la visió de gènere en la salut i la seguretat laboral. El govern, a més, crearà una xarxa amb un centenar de professionals que treballaran qüestions d'igualtat amb els ajuntaments.
Una jutgessa de Barcelona ha decidit no admetre a tràmit la primera investigació sobre tortures del franquisme a la ciutat. El jutjat defensa que aquestes tortures ja han prescrit i que, a més, van ser amnistiades amb la llei del 1977, Marc Vidal.
Sí, tant el govern de la Generalitat com les entitats de memòria històrica han anunciat que recorreran aquesta decisió a instàncies superiors. Per la seva banda, el sindicalista Carles Vallejo, que va ser, de fet, l'impulsor d'aquesta querella, reclama el seu dret a saber exactament què va passar.
Jo el que vull és saber el que aquí va passar, qui ho va fer, qui ho va perpetrar i les conseqüències que va tenir. Vull dir que crec que el mínim necessari abans de qualsevol resolució és investigar. I fins que no es faci aquesta investigació, no hi haurà justícia.
La decisió de la jutgessa barcelonina va en una direcció oposada de la que va prendre un jutjat de Madrid en el cas de Julio Pacheco. Aquest és un cas que sí que ara per ara, de moment, està tirant endavant.
Dos quarts i cinc minuts de dues. Des d'avui ja es pot visitar el Port Vell de Barcelona, una nova edició del Saló Nàutic. Aquest any ve marcat per l'ambient previ a la celebració de la Copa Amèrica de Vela el 2024, però els visitants també podran veure les últimes novetats del sector, entre 160 embarcacions a l'aigua. I ja s'hi ha passejat la Mireia Sala. Mireia, què t'ha cridat l'atenció? Bon dia.
Bon dia. L'aposta cada cop més gran per una navegació més sostenible obliga els fabricants a fer motors elèctrics més eficients. Una de les novetats és la de l'empresa catalana Volta, que té un vaixell que funciona totalment amb energia solar, tal com explica el seu director Artem Loginov.
Hem portat aquest catamarà de 12 metres ben maco que va venir des de Mallorca sense cremar cap gota de combustible. 100% elèctric, porta plaques solars i aquí al Saló pues, ni ens cal endollar-nos, no necessitem cap corrent, perquè amb el sol que fa tenim més que suficient per totes les neveres, les llums, l'aire condicionat, la televisió, tot el que vulguis.
Aprofitant el ganxo de la Copa Amèrica, el Saló Nàutic incrementa l'oferta divulgativa als voltants del recinte per atraure públic amb activitats relacionades amb la innovació, la sostenibilitat i l'economia blava. El certamen ocupa 22.000 metres quadrats i té 240 expositors.
A les Terres de l'Ebre, les comarques de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre han superat la pandèmia amb bones dades en l'àmbit socioeconòmic. Han millorat les de productivitat, ha baixat la taxa d'atur i hem vist com s'incrementava també el nombre d'habitants, sobretot en el cas del Baix Ebre, amb gairebé 2.000 persones. Anem a Tortosa. Jordi Barranca, són qüestions esperançadores, però que també tenen reptes, oi? Quins són?
Bon dia, Marta. Sí, exacte. El futur es mira amb optimisme, tot i que, com sempre, hi ha deures a fer. Un estudi fet per la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, centrat exclusivament en la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre, conclou quines són aquestes millores a fer. Les dues comarques tenen indústria, una vinculada a la nuclear i l'altra eminentment agrícola, però encara tenen marge de millora. Miquel Àngel Bové és el director de la càtedra.
Per tant, crec que coincidirem que les dades més recents post-pandèmiques acaben sent positives i donant senyals d'optimisme en el sentit d'aquestes també aparició de instal·lacions industrials que tenen ocupació.
Totes dues comarques, a més, també han augmentat el nombre d'habitants, però és significatiu que s'hagi produït en el cas de la Ribera d'Ebre, que ha trencat així una tendència de pèrdua de població que va començar l'any 2009. Per continuar millorant la situació socioeconòmica, els autors de l'estudi enfatitzen que cal mantenir les inversions en àmbits com el 5G rural i en augmentar el valor afegit de la indústria. Un valor afegit que ajudaria a tenir millors sous, per tant també millors cotitzacions, i això al llarg dels anys ajudaria a tenir pensions més altes.
La Vall d'Aran és a un pas de ser reconeguda com a reserva de la biosfera per la UNESCO, una distinció que posa en valor l'equilibri entre la petjada humana i els ecosistemes que l'envolten. Sofia Cabanes, què falta perquè acabi rebent doncs, finalment aquesta distinció?
Bon dia, Marta. Doncs des de fa uns dies el Comitè Espanyol del Programa Home i Biosfera ha aprovat la candidatura aranesa i l'ha remès al Comitè Científic de la UNESCO per a que emeti el veredicte final. Este seria el darrer tràmit d'un procés que en el cas de la Vall d'Aran es va començar a gestar el 2020. Amador Marqués és el conseller aranès de Turisme.
Que seria un reconeixement internacional que mos plaçaria mapa de destinacions sostenibles,
que sueñen son entorn natural, especialment de millor gestió sostenible per mi des administracions i també del sector empresarial tot això que ve i també turisme de la Vall d'Aran.
La Vall d'Aran es postula davant la UNESCO com a garant d'una sèrie de valors que la fan singular i meritòria d'esta distinció, segons Marquès.
Nosaltres pensant que era Vall d'Aran amasse tot i els requisits entre este meritòria en aquest reconeixement perquè sueñe un potencial i un enorme patrimoni natural, més també artístic i cultural. Ha sabut sueñar era fisonomia tradicional dels nucleus urbans en general.
Catalunya compta ja amb dos reserves de la biosfera, el Montseny i les Terres de l'Ebre.
Els càmpings catalans preveuen tenir una ocupació d'entre el 80 i el 90% durant aquest pont del Pilar. Els càmpings de costa, que concentren un nombre més elevat de places, es beneficiaran particularment del clima benigne i seran els que tindran l'ocupació més alta, segons ens ha explicat el president de la Federació Catalana del Sector, Miquel Gotanegre.
El client de casa, que és un client molt usuari d'allotjaments, de mobile home, de glampings i tot això, aprofitarà aquests dies i pràcticament les ocupacions, ja dic, seran 80-90%. Si hagués hagut bolets a la zona interior, poder les ocupacions haguessin sigut més altes en els càmpings d'interior.
Pel que fa al conjunt de l'any, s'espera tancar el 2023 amb un balanç de 20 milions de pernoctacions. El sector assegura que ha estat una temporada molt bona, amb ocupacions importants durant els mesos de maig, juny i setembre. També destaca Gotanegre que l'ocupació s'ha desestacionalitzat.
Podem dir que hi haurà un augment d'un 3 o d'un 4% respecte a la temporada passada, que va ser una temporada molt i molt bona. I és un increment totalment desestacionalitzat.
Aquest any els càmpings catalans hauran acollit uns 3 milions i mig de turistes. 5 minuts i 3 quarts de dues, la Universitat de Girona i l'Institut Català de Recerca de l'Aigua han creat un videojoc educatiu per als nois de primària on s'explica el cicle de l'aigua des que s'obre l'aixeta a casa fins que l'aigua torna als rius. Núria Paraire, com és aquest videojoc?
Bon dia, Marta. Doncs el videojoc es diu H2O Educa i està pensat perquè els mestres de primària el puguin utilitzar a les seves classes. És gratuït i es troba a Google Play. Els investigadors de la Universitat de Girona i de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, l'ICRA, hi van començar a treballar l'any 2015. L'objectiu és fer divulgació sobre quin és el cicle de l'aigua a les zones urbanes i també aprendre com evitar contaminar-la. Ho explica a Catalunya Informació l'investigador de l'ICRA i un dels líders del projecte del videojoc, Lluís Coromines.
Anàvem a plantejar el problema, no, de les tovalloletes humides que es llencen pel vàter o dels olis i greixos que es llencen per la pica. No? Anàvem a intentar conscienciar d'aquestes accions que no serien desitjades. No?
Es va fer una prova pilot del videojoc amb 140 alumnes de primària de Barcelona i Girona i els resultats van ser positius. Els alumnes es van divertir i alhora tots van aprendre.
Vàrem escollir escoles de diferent nivell socioeconòmic i vam fer una barreja de gènere masculí i femení, de manera que el que vam veure és que l'aprenentatge era independent, no s'associava al nivell socioeconòmic o al gènere.
Pels mestres que vulguin portar el joc a les aules com a eina educativa, aquesta tardor s'organitzarà una formació per internet. L'any 2015, quan es va crear el videojoc, la sequera encara no era un problema tan agut, per això no hi apareix, però els creadors ens han explicat que es plantegen incorporar jocs d'aprofitament d'aigua en un futur.
Sabadell tindrà un nou museu dedicat a la història, la indústria del tèxtil i el disseny a la ciutat. S'instal·larà a l'antic Museu del Gas, l'edifici modernista del centre de la ciutat, que l'Ajuntament comprarà a Naturgy per 3.200.000 euros. El futur equipament està previst que obri al públic el 2026. Anem a Sabadell. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
És un anunci aquest que ha aixecat, em deia, certa polèmica.
Sí, perquè des de l'oposició consideren que és una operació cara i que no s'ha fet amb transparència. I és que l'alcaldessa Marta Farrés és qui ha presentat el projecte del nou museu. Comprar l'edifici a Naturgy costarà 3.185.000 euros i mig milió més les obres per adequar aquest espai. I explica també què hi trobarem al museu.
El Museu d'Història, el Museu del Tèxtil i el Museu del Disseny de la Ciutat. Estem molt contents d'aquesta operació perquè comportarà de poder una resposta finalment doncs, a la demanda històrica que tenim a la ciutat de poder explicar el tèxtil, el que som i el que hem sigut, el nostre passat, els moviments burgesos, el moviment obrer i també el que va suposar doncs, la indústria tèxtil per la ciutat. Però també és molt important perquè podrem parlar de futur. del que serem a partir d'ara, no? I per tant, la part de disseny, la part de vestits, tota aquesta part també de cap on volem anar.
També s'hi podrà veure la col·lecció de moda de la Fundació Antoni de Montpalau. Són més de 17.000 vestits d'alta costura i prêt-à-porter i 30.000 dibuixos amb un valor incalculable. La façana de l'edifici, que és obra d'estil modernista de l'arquitecte Juli Batllevell, es mantindrà intacta i es preveu fer les obres el 2025 i obrir el museu l'any següent. Les principals crítiques han arribat des dels comuns, que exigien que Naturgy cedís l'edifici, mentre que la Crida per Sabadell considera que l'operació s'ha fet amb opacitat i no descarta portar-ho als tribunals.
Marta, aquesta compra de l'antic Museu del Gas ha aparegut en el debat del ple extraordinari de les noves ordenances fiscals que s'ha acabat res fa una estona.
Sí, és una pujada general del 15% de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, de la taxa de residus, i durant el debat efectivament ha aparegut la despesa de més de 3 milions d'euros per comprar l'antic Museu del Gas com un contrasentit, segons els comuns, la Crida o el PP, davant el forat de 7 milions d'euros de les arques municipals. Per la seva part, des del govern municipal, el portaveu del PSC ha demanat que no es barregin conceptes i ha dit que el govern de la ciutat apostarà per la cultura.
Catalunya al dia.
Són 2:15. La Societat Catalana de Geriatria considera un error que Salut hagi posat una limitació a 5 bolquers diaris per persona, especialment per les residències. El canvi de protocol l'han denunciat els familiars d'usuaris de les residències, que alerten que aquesta mesura augmenta el risc d'infeccions d'orina i nafres. Marriera.
El doctor David Prieto, vocal de residències de la Societat Catalana de Geriatria, ha explicat fa només uns minuts a Catalunya Informació que creu que en temes com aquests cal apostar per una atenció mèdica personalitzada i no és bo limitar-ho tot a xifres.
4+1, per tant 5 bolquers en el dia, podria ser que fos òptim per unes persones, però per unes altres no, doncs perquè tinguin una incontinència mixta o per lo que sigui. Per tant, això del cafè per tothom suposo que s'hauria d'explicar força bé.
Des de les residències de gent gran asseguren que de moment no han notat de manera generalitzada aquest canvi de criteri, que això varia molt per regions sanitàries. En declaracions a Catalunya Informació, el president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències, Vicente Botella, confia que els metges acabaran receptant més bolquers, ja que la majoria de residents ho necessiten.
4 seria en tot cas només per incontinència d'orina, però la gran majoria dels nostres residents tenen doble incontinència, orina i femta. Llavors seria més. Aquest és el problema. El problema és que amb això ens quedem molt curts.
Els familiars de residents es mostren molt crítics i acusen directament el departament de posar en risc la salut dels seus familiars i d'atemptar contra la seva dignitat. Maria José Carcelén, la presidenta de Familiars de Residència 5+1, demana que es modifiqui aquesta limitació actual.
Si algun centre ha fet un ús indegut del tema dels bolquers, el que han de fer és controlar, investigar i fer el que calgui on hi hagi una irregularitat. El que no podem fer és talar tots els arbres perquè no es cremi el bosc, no? Pues això és igual. Creiem que el topall ha de ser més alt i tenint en compte a qui va dirigit i ajustant, no? a la situació de cada persona.
Des del Departament de Salut neguen que s'hagi fet cap variació o limitació i asseguren que per defecte només es prescriuen cada dia 4 bolquers de dia i un de nit, però que si el metge ho considera oportú, aquesta xifra s'amplia. La mesura afecta totes les persones que tenen per recepta bolquers, no només els usuaris de residències, i es paguen en copagament.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Continuem i comencem amb cultura, però amb una última hora. No és el Nobel de Literatura, però sí és un càrrec important dins del panorama del teatre en aquest país. Marta Vives, bon dia.
Bon dia.
I és que qui ha estat escollit nou director del Teatre Lliure?
Doncs en Julio Manrique. De fet, ho acaba de decidir ara mateix al ple del patronat, que s'ha reunit i ha decidit que el seu projecte és el més ben valorat de les 11 candidatures que s'hi han presentat, tal com contemplen les bases del procés de selecció. Només s'ha fet pública aquesta candidatura guanyadora i la resta queden en absoluta confidencialitat. La direcció de Julio Manrique serà efectiva a partir del 31 de gener del 2024, que és quan acaba el mandat de Juan Carlos Martel. Recordem que el mes d'abril passat l'actual director va fer pública la seva renúncia a prolongar el contracte, tal com preveu la normativa, perquè deia que no es donaven les condicions internes necessàries per desenvolupar el projecte. Martel ha dirigit el Lliure des del gener del 2019 des que va guanyar el concurs públic que es va organitzar arran de la dimissió de Lluís Pasqual, aleshores director, a causa de les acusacions per abús de poder. Aquesta setmana, per cert, Julio Manrique estrenarà l'obra Love, Love, Love a la sala Villarroel.
Gràcies, Marta, bon dia.
Fins ara.
Concert d'homenatge diumenge al Gran Teatre del Liceu per commemorar el centenari del naixement d'Alicia de la Rocha. La reconeguda pianista va tocar en 8 ocasions al Coliseu de la Rambla entre els anys 39, quan només tenia 16 anys, i el 2002, quan en tenia 79. Valeria Obereda, bon dia.
Bon dia, Marta. Pel director artístic del Liceu, Víctor García de Gomà, aquest concert significa retrobar-se amb una gran artista de la casa.
100 anys d'aquest naixement del qual ja és llegenda i, per tant, ja és eterna. Benvinguda a casa, Alicia de la Rocha.
Una llegenda amb un gran i ampli repertori, però per sobre de tot, Beethoven. El director d'orquestra, Josep Pons, que estarà també al capdavant d'aquest concert, explica què sonarà.
Ell era una beethoveniana absoluta, era una referència en Beethoven, però ens va semblar que per la sala, que per un homenatge, que per un dia festiu, probablement el concert de l'emperador era més escaient, i llavors ja rematar-ho doncs amb la setena, que és aquesta alegria, aquesta alegoria a la dansa.
La filla de l'artista, Alicia Torra de la Rocha, comissària del centenari, explica la seva relació amb les peces de Beethoven.
El cinquè el va tocar 57 vegades, la primera vegada a l'any 52 al Palau de la Música amb Eduard Toldrà i l'última vegada va ser l'any 97 als Estats Units. I després tots els concerts de l'1 al 5, moltíssimes vegades. El que més va tocar va ser el 4, com a dada curiosa, el que menys el número 1.
El pianista Javier Periane serà l'encarregat de fer brillar les dues peces de Beethoven aquest diumenge, acompanyat de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu.
La Tempo, el projecte educatiu vinculat al Festival Temporada Alta de Girona, fa un pas més en la seva setena edició. A tot el que ja oferien per acostar les arts escèniques a escoles i instituts gironins, ara hi afegeixen una plataforma digital. Es diu A Distància, que vol expandir el coneixement sobre les professions artístiques per fomentar especialment les vocacions. Clara Jordan, com funcionarà aquesta plataforma?
Doncs mira, és gratuïta i tots els docents la podran fer servir per mostrar als seus alumnes, d'una banda, la vida d'artistes com l'actriu Rosa Gàmiz o el duo Cabo San Roque, i de l'altra, artistes que oferiran classes per aprofundir en les seves professions. Es tracta de fomentar aquestes professions artístiques a l'aula i expandir-ho més enllà de Girona i Salt, com explicava el director del Temporada Alta, Salvador Sunyer.
No vol dir que nosaltres fem Temporada Alta a l'aula, a Hospitalet, a Sabadell i a Reus. Sí que vol dir que si ho sabem explicar bé, des d'Hospitalet, Reus i Sabadell ho podrien anar organitzant els mateixos ajuntaments, si volguessin. Els costaria el que els costa fer una obra menys a la seva programació.
Més enllà d'aquesta novetat, el nucli central de la Tempo continuen sent la dotzena d'espectacles que ofereixen gratuïtament a escoles i instituts, una oportunitat perquè els més petits entrin també en el món del teatre. Es manté també el torneig de dramatúrgia pels instituts i després de l'èxit de l'any passat es tornarà a fer el programa Els joves, l'alimentació i el culte al cos, amb el qual es vol reflexionar amb els joves a través del teatre i les arts visuals dels perills de la pressió estètica i els trastorns alimentaris.
I neix a Blanes, a la comarca de la Selva, el primer festival de música, art i dansa urbana de la Costa Brava. Comença demà i s'acaba dissabte. Hi haurà concerts, exhibicions d'skate, cinema i concurs de grafitis. Laia Claret, tu que ets a Blanes, amb quina intenció es fa i per què ara, l'octubre?
Doncs mira, una de les intencions del Blanes i Urban Fest és fer activitats més enllà dels mesos d'estiu. I ho vol fer amb música, combinant artistes emergents de casa amb d'altres grups i cantants consolidats, com ara els Figaflaues, que combinen el pop amb ritmes urbans o reggaeton. Per l'alcalde, Jordi Hernández, s'ha de potenciar la cultura.
Volíem que un dels motors econòmics de Blanes fos la cultura, perquè creiem que tenim un capital immens de cultura, i tot i així som una de les ciutats que menys invertíem en cultura dins de comarques de Girona, i la idea és revertir això.
Les activitats seran gratuïtes.
A més, hi haurà un concurs de grafitis.
Doncs sí, mira, Marta, aquí hi ha un artista reconegut internacionalment. Un artista d'art urbà ha fet diverses exposicions a Barcelona, a Miami, fins i tot Chris Brown li va demanar de poder fer la portada del seu disc. Ell és Saturno, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Pregoner, també, de la Festa Major d'aquí Blanes, també farà de jurat de les persones que pintaran murals. Què es valorarà?
Bueno, se puede valorar tanto la idea como la técnica, la idea, originalidad. Es un poco complicado. A ver, no es tan decir, bueno, porque se ha hecho un realismo y es más bonito que pintar una bamba pintada, pues no sé, me invento un poco. No es una tarea fácil. Esto siempre me causa un poco de contradicción, pero bueno, la verdad es que, por otro lado, está bien que organicen este tipo de eventos. Y siempre tiene que haber un jurado, ¿no? Alguien que diga sí o no.
Doncs moltes gràcies, Saturno, i un plaer conèixer-te, perquè m'han dit que voltes per mig món. Per tant, moltíssimes gràcies i bon dia.
Merci a tu, bon dia.
Ja ho veus, Marta, un concurs amb jurat de nivell professional.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports i començarem amb males notícies per al tècnic de l'Espanyol, Luis García. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia, que avui ha vist confirmat que perd Pol Lozano per un temps indeterminat. El jugador té un trencament a l'isquiotibial de la cama esquerra, com indiquen les proves mèdiques que se li han fet. La seva evolució en marcarà la disponibilitat. Lozano es va lesionar dilluns al partit contra el Villarreal B.
La penya juga avui partit d'Eurocup a Eslovènia.
Serà 6:45 de la vista del Chedevita, en partit corresponent a la segona jornada de la competició. L'equip verd i negre va començar la competició amb derrota a casa i és 6è el seu grup. Els eslovens de la seva banda són 8ens. Deixeu un Thomas, jugador de la penya.
És normal, evidentment, el partit de l'Eurocup contra el Besiktas va ser dolent en tots els sentits, però tot queda reduït a les jugades clau. Crec que l'equip hem de tenir confiança i creure els uns en els altres i seguir el que diu l'entrenador.
L'equip, per cert, s'ha quedat sense Andrew Andrews per un temps indeterminat. El Barça té un esquins de grau 2 al turmell esquerre i avui serà baixa. A Manresa, l'escorta Guillem Jou també s'estarà sense jugar un temps indeterminat per una lumbàlgia, mentre que el Barça, Dani Garcia, és dubte de cara als propers partits per un esquins al turmell dret. D'altra banda, la Lliga CB avui s'hi juga un partit pendent de la tercera jornada. És l'Obradoiro Saragossa, que començarà a les 8.
En futbol, a la Copa Federació, en partits de quarts de final, avui es juga un Badalona i Xea a les 8.
I també juguen el gruix d'enfrontaments a la segona eliminatòria de la Copa de la Reina. A partit únic entre els partits que juguen hi ha un Tacuense espanyol. Adrián González, tècnic de l'Espanyol, no veu el seu equip favorit, tot i la diferència de categoria.
Tot i que està una categoria per sota, han començat molt bé, encara no han perdut a Lliga, estan terceres a la classificació i som conscients que serà un partit molt complicat.
A Can Barça, el vicepresident econòmic, Eduard Romeu, diu que el club està més sanejat que fa 2 anys gràcies a les palanques.
A l'assemblea telemàtica del dia 21 hi presentarà uns números extraordinaris amb uns beneficis de 304 milions d'euros i preveu 8 milions més de beneficis en bona part per la reducció de la despesa. Ho deia a l'11 d'Esport 3.
Jo diria que estem a punt de donar-li la volta al club. No ens hem de relaxar perquè ja hem vist que la cosa se desmadri, doncs és molt senzill i molt ràpid i redreçar-ho és complexa i, per tant, la nostra prioritat era posar el tap al desaigua.
Per cert, que l'endemà que Lamine Yamal marxés de la concentració espanyola per lesió, també Blaugrana acabi es dubte per jugar demà amb Espanya. I la Federació Marroquina de Futbol ha negat haver pressionat Lamine Yamal perquè jugui amb el Marroc en lloc de fer-ho amb Espanya.
En handbol, avui juga la primera ronda de la Copa del Rei a partit únic Eivissa-Barça-Atlètic.
I demà el Barça rebarà el GOG danès a la quarta jornada de la fase de grups de la Champions. Carlos Ortega, entrenador.
És un molt bon equip, ha perdut jugadors importants, han signat un altre. Té un gran poder al llançament de fora. És un partit complicat, sense dubte, sense dubte. Nosaltres aquesta temporada som un equip que si no donem top patirem contra qualsevol equip, però si lo donem top i tothom està remant a la mateixa direcció, podem guanyar qualsevol.
En waterpolo avui a jugar la final de la Supercopa d'Espanya femenina entre el Sabadell i el Mataró un quart de vuit. Les maresmenques buscaran el tercer títol consecutiu. Dani Ballar, entrenador.
A gaudir d'una altra final, a gaudir d'un altre duel contra el Sabadell. Bé, i esperem que podem fer la tripleta de Supercopes, ja que les últimes dues edicions ens les hem emportat nosaltres.
David Palma, l'entrenador del Sabadell, és conscient que hauran d'oferir la millor versió per recuperar el títol.
Ens fa il·lusió i gràcia afrontar aquesta final un altre cop contra el Mataró. L'any passat vam disputar moltes finals i sabem que és un rival difícil al qual sempre se li ha de jugar molt bé perquè en qualsevol situació pot generar perill.
Demà jugarà la final masculina entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell. Amb els barcelonins hi jugaran dos membres del clan Perrone, Felipe i Tomàs, oncle i nebot. Tomàs, fill de l'exjugador Quique Perrone, sap quina pressió comporta el seu cognom, però es manté tranquil. Són declaracions a Catalunya Informació.
Sempre hi ha això de nuevo Perrone, que tengo que sufrir l'expectativa, ¿no?, de ser otro Perrone, de poder hacer todo que ha hecho mi tío, mi padre, pero yo con eso lo llevo muy bien. Sé que mi carrera, obviamente, es muy distinta de mi tío, de mi padre, y yo siempre intentaré hacer el mejor que puedo.
I acabarem amb un apunt de tennis per dir-vos que el torneig de Shanghai, a la Xina, el torneig de dobles, Marcel Granollers fent parella amb Horacio Ceballos, ha passat a les semifinals.
No t'ho pots perdre.
Nit d'estrena avui al Teatre Lliure de Montjuïc. A Barcelona arriba un text d'un premi Pulitzer, porta per títol La nostra ciutat, és del dramaturg nord-americà Trompton Wilder, una peça sobre què significa ser humà. Dirigida per Ferran Utzet, el muntatge té un extens repartiment encapçalat per Rosa Renom, Carles Martínez, Paula Amàlia, Mercè Pons, Guillem Ballart i Albert Triola, entre d'altres. Aquesta és l'obra, ens asseguren, més representada als Estats Units. S'estarà Lliure de Montjuïc fins al 12 de novembre. El Catalunya al dia torna divendres a la 1. Adéu-siau.